des del punt de vista polític que es posen ja també damunt de la taula. Avui en parlarem amb la Jéssica Mouzo. Com estàs, Jéssica? Ben tornada.
Bon dia.
Bon dia. El Josep Maria Brunet, que el tenim a Madrid. Josep Maria, bon dia.
Què tal? Hola, bon dia.
Us ha despertat una bona tempesta, eh?
Sí, i tant.
Caso català, ara ja és una cosa global, diguem-ne, eh?
Sí, aquí mai falta l'animació, però aquests dies és més intensa, sí, perquè doncs ha esclatat el Me Too, no?, en aquest assumpte.
Una bona sacsejada en ple dia festiu a la capital de l'estat, a Madrid. Joan Serra, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat. Ara en parlarem de tot plegat. Per cert, en quan puguem farem una connexió també amb el RAC, ja us avanço que ara mateix a la Ronda de Dalt hi ha 11 quilòmetres de cua, 11 quilòmetres de cua a la Ronda de Dalt, perquè hi ha hagut diversos accidents. S'han produït en els dos sentits de la marxa, i entre la cua per l'accident en si, més la marxa lenta dels qui passen a prop perquè miren, més la distribució del trànsit, el cacau és monumental. Perquè 11 quilòmetres de cua a la Ronda de Dalt vol dir que pràcticament la Ronda de Dalt no sencera, però més de la meitat està aturada ara mateix. Per tant, paciència si esteu a la ronda i heu quedat atrapats. Si anàveu a utilitzar-la i us la podeu estalviar, millor que millor. I d'aquí uns minuts a veure si podem connectar amb el RAC i us en donem també els detalls. I també notícia d'aquesta hora, i això ja ens lliga amb la qüestió del Pegasus. Allò només perquè quedi dit, Quim Torra i Josep Costa es querellen contra Pedro Sánchez i el govern espanyol per l'espionatge fet amb Pegasus. Per tant, vinga, un altre element aquí que tenim damunt de la taula. A veure, Joan, Jéssica i Josep Maria, una primera reflexió sobre el que està sortint aquests dies i llavors ja anem desgranant Pegasus. A veure, Joan, va.
A veure, primer una constatació que per òbvia no és menor, que és que els fets són molt greus. Són molt greus perquè estem parlant de dirigents amb altes responsabilitats, de vulneració de drets, i per tant a mi em sembla que és pertinent, com a mínim, primer posar el focus aquí, no? I després, sobre les lectures o primeres lectures polítiques de tot plegat, a mi em sembla que més enllà dels fets hi ha una voluntat aquí manifesta de controlar el relat polític. A mi em sembla que ahir el govern espanyol, com fa aquesta convocatòria extraordinària de premsa el dia abans del Consell de Ministres i en un dia festiu a Madrid i a moltes comunitats autònomes, el que pretén és controlar també el relat polític, un relat polític que ja ve esquitxat pel fet que s'intueix que Pedro Sánchez i Margarita Robles, el ministre de Defensa, poden no ser els únics membres del govern espanyol que hagin pogut estar espiats o hagin patit alguna infracció al mòbil. Ahir en cercles polítics corria, no?, que hi hagi també titulars d'Unides Podem, l'altre soci de coalició, que també en poguessin resultar afectats. Per tant, jo veig una voluntat manifesta de controlar el relat, en el sentit també de convertir el cas en un cas més global, en un moment en què això condiciona molt la legislatura. Segur que després hi podrem entrar, no?, en quin és l'escenari en què ens trobem. I després un altre punt que podem complementar després és l'acte de fe que es demana des del govern espanyol en relació en quin és l'origen de la infracció dels mòbils de Pedro Sánchez i Margarita Robles. És un acte de fe perquè fins ara l'origen de la infecció als mòbils de dirigents independentistes exigia l'aclariment dels fets i una investigació abans de prendre determinacions i de fer les conclusions, però en canvi ahir el ministre Bolaño s'explica amb molta contundència a l'hora de determinar que és un atac extern. Un atac extern que és un sintagma com a molt ambigu, perquè no situa l'autoria, però sí que la situa lluny del CNI. I la contundència en què es va explicar el ministre Bolaños, doncs em referma en la idea que també, a banda de l'explicació dels fets, hi havia la voluntat de controlar el relat.
Jéssica.
Yo ayer leía un tuit que me parecía muy oportuno, y es que hay más gente ya usando el Pegasus que el radar COVID. Y me parecía muy, muy oportuno, porque cada vez vemos, ¿no?, que hay más gente que lo usa, que lo sufre o no sé si ahora mismo nuestros móviles también están infectados de Pegasus, aunque creo que no somos tan importantes. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que seguimos teniendo el mismo problema que teníamos hace unas semanas, y es la falta de información de qué está pasando, quién hace qué, por qué, por motivos. Y al final lo que yo creo que la gente necesita es transparencia, que se investigue, ver a ver qué pasa. Es verdad que esto trasciende evidentemente las fronteras de España o de un espionaje a los independentistas. Esto en muchos países ya se ha demostrado que se utilizaba el Pegasus para espiar a periodistas, a líderes sociales. Yo creo que hay que ir un paso más allá y avanzar a una investigación evidentemente más amplia, y también cuestionarse cuál es el futuro de estas herramientas. Es decir, yo no sé si hay que regularlo, prohibirlo, como creo que había pedido el Supervisor Europeo de Protección de Datos, o qué hay que hacer, pero está claro que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que creo que hasta los gobiernos tienen las manos atadas, porque no es lo que digo, trasciende a España. Ahora sabemos lo de Pedro Sánchez, pero ya ha estado investigado Macron, otros líderes europeos, y creo que no tenemos herramientas ni para medirlo, ni para investigarlo sí, pero no sabemos qué va a salir de ahí. Entonces creo que estamos un poco con les mans atades.
I això que quan ara parlàvem amb el Bruno Pérez Juncà, amb aquest perit judicial i expert informàtic forense, que ens deia que ni molt menys Pegasus és el pitjor dels programes de ciberespionatge, i ens estem posant tots les mans al cap del que s'hauria fet amb Pegasus. No vull ni pensar la de programes, diguem-ne, que en realitat estan corrent pel món. A veure, Josep Maria...
Sí, a veure, jo crec que també és difícil, no?, fer afirmacions categòriques quan ens falta informació, i segurament, a més, l'anirem coneixent gota a gota, no? Aquest matí ens enterem de que hi ha una exministra, també. La exministra d'Exteriors també va ser punxada en plena crisi amb el Marroc de fa un any.
Tot i que el ministre Bolaños acaba de dir, Josep Maria, que no li consta que l'exministre Laia hagi estat infectada al mòbil de l'exministre.
Ja, doncs mira, això reafirma això del gota a gota, no? Que a poc anirem establint la realitat dels fets. O sigui, es donava com una notícia certa, i el ministre Bolaños ara pren distància. Bueno, doncs ja veurem si... Perquè la informació publicada tampoc deu sortir d'enlloc. Alguna font tenia quan diversos mitjans se n'han fet ressò com una cosa certa. Ja ho anirem aclarint. Però això demostra, doncs mira, la meva primera premissa, i és que és difícil fer afirmacions categòriques sense tenir informació solvent i més completa que l'actual, no? Jo crec que... Hi pot haver diversos fenòmens coincidents. És a dir, l'extensió de Pegasus sembla haver adquirit una proporció tan gran que podríem trobar-nos amb diversos agents utilitzant aquest sistema. I que no només sigui una mà negra, sinó que n'hi hagi més d'una. I que, a més, en fi, hi hagi els interessos interns. És a dir, jo estic convençut de que el CNI va fer aquest tipus d'investigacions. El que no sé és l'abast, però el propi CNI no ha sortit a desmentir que hagués punxat telèfons dintre de la crisi política del procés. Per tant, per aquí tenim una qüestió. Però, a veure, a mi em sembla en principi evident que no serà la mateixa mà la que va punxar el Pedro Sánchez. Suposo que el CNI no investiga el president del govern. I que, per tant... doncs hi ha d'haver algú més, no?, a l'altre costat de la línia, i em temo que no sigui només dos mans, sinó que es pugui, ho dic que sona broma, però que es pugui haver extès tant l'utilització d'aquesta mena de sistemes que resulti que hi ha una certa facilitat. I estic segur que el govern espanyol, bueno, no és que estigui segur, és que ja ho sabem, no?, que hi ha hagut altres mandataris d'altres països que també han resultat afectats. I que la informació no és del tot nova, perquè ja fa un any es va parlar bastament d'aquest assumpte, no? Per tant, doncs, la perplexitat dels primers dies hauria de donar pas a una informació més completa. Però ja us dic que jo crec que el govern segurament en aquests moments no la té tota. Tindrà molta informació respecte al que va passar en relació a l'independentisme. En punt en el qual us he de dir que jo tinc informació que considero solvent del Suprem de que no es van autoritzar el número que s'ha dit d'intervencions, doncs de 63.
Ara hi entrem perquè justament et volia demanar pel Tribunal Suprem, Josep Maria, i per aquestes escoltes si havien estat autoritzades o no i en quina quantitat. Deixeu-me un moment, però abans, fer aquesta connexió amb el RAC que us comentava. Ara hi podem anar i saber quina és la realitat. Jo us feia només el titular. 11 quilòmetres de cua en tots dos sentits de la marxa a la ronda de dalt. Aquesta és l'última informació que teníem i el que veiem aquí amb el mapa, amb els dibuixets. En tot cas, qui té la informació, el detall, és l'Armand Maravall. Armand, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora al matí és molt complicat per la ronda de dalt, ja des de primera hora amb una topada a l'altura de Sarrià en sentit Llobregat. Ara està provocant ja fins a 13 quilòmetres amb aturades venint des de Montigalà, des de Badalona. Són 2,5 quilòmetres d'aturades fins al nus de la Trinitat i tot el tram fins a Sarrià encara circula amb molta congestió per la ronda de dalt. Però és que en sentit Besòs també són fins a 9 quilòmetres amb aturades des de l'altura de Pedralbes fins pràcticament arribant cap al nus de la Trinitat. Per tant, molta congestió en tots dos sentits. De fet, en sentit Llobregat també afecta a vies laterals com la via Farència i el passeig de la Vall d'Hebron, que també porten aturades per aquestes incorporacions a les rondes. També per la ronda litoral queda congestió des de la Verneda fins al Port Olímpic. I també destaquem encara matí complicat per l'AP7, són fins a 12 quilòmetres de cua entre la Roca i Mollet per un accident, i també entre Mollet i Gelida 4 quilòmetres també en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Molt bon dia. Vinga, dosi important de paciència avui, si esteu al volant. Atenció a aquesta situació a la ronda de dalt. 13 quilòmetres de cua entrant a la ciutat de Barcelona. De fet, hi ha cua des de Montigalà, és a dir, des de Badalona i fins a Sarrià. Cua des de Badalona, zona Montigalà, i fins a Sarrià, entrant cap a la ciutat de Barcelona. Però és que de sortida, 9 quilòmetres de cua des de Pedralbes i fins al nus de la Trinitat. De Pedralbes al nus de la Trinitat. A veure, jo faria una reflexió fàcil. Si us podeu estalviar la ronda a dalt, estalvieu-vos-la. I demà serà un altre dia, diguem-ne, perquè ara mateix, amb aquesta situació, no pinta que hagi de ser ràpida la solució. Però vaja, és un quart de 10 del matí, pràcticament, i tenim aquests 13 quilòmetres de cua en un sentit, 9 quilòmetres de cua en l'altre. Fem una pausa per la publicitat, i ara que ja hem fet aquest plantejament inicial de Pegasus, entrem a analitzar aquestes qüestions, i deixo pendent aquesta resposta del Josep Maria de què va autoritzar el Tribunal Suprem en relació a Pegasus després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Radio Estel es podcast.
És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Avui estem en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb el Joan Serra, amb la Jèssica Mouzo i amb el Josep Maria Brunet des de Madrid, abordant aquesta realitat vinculada a tot el que està sortint a l'entorn de Pegasus. Val a dir que hi ha algunes qüestions d'avui que jo crec que és interessant d'emmarcar o de posar de relleu. Que avui hi ha una junta de portaveus al Congrés dels Diputats. En aquesta junta de portaveus s'hauria de decidir, o es pot decidir, si tira endavant o no tira endavant una comissió d'investigació sobre tot aquest assumpte de Pegasus. Una comissió d'investigació que ja va registrar la setmana passada Podem, que el PSOE no estava per la labor i que veurem què passa avui, perquè la setmana passada el PSOE no estava per la labor, però el partit ja no ha dit res més des de que sabem que es va espiar en Pegasus el mòbil de Pedro Sánchez d'una banda i el de Margarita Robles de l'altra. Més coses d'avui. El diari ABC, que publica en la seva edició d'aquest dimarts que el govern espanyol en realitat ja feia mesos que sabia que s'havia espiat en Pegasus els telèfons mòbils de Pedro Sánchez i de la ministra. Bàsicament perquè quan un govern compra Pegasus, la mateixa empresa li dona un altre software al seu client en el qual es pot mirar si has estat víctima de Pegasus. Això és el que publica ABC. No em consta que Bolaños s'hagi referit a aquesta qüestió a l'entrevista que ha fet aquest matí amb l'Àngels Barceló, a la cadena SER. Sí que allà Bolaños, com molt bé apuntava el Joan abans de la publicitat, ha dit que no li consta que González Laya fos espiada, perquè avui el diari El País publica que la ministra d'Exteriors també va ser espiada en la mateixa època, maig del 21, en què s'hauria intervingut el telèfon mòbil de Pedro Sánchez. I per acabar de fer el paquetet de coses del dia, al periòdico avui llegíem, crec que era l'Ernesto Ekaizer, explicant que quan la setmana passada la ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer les intervencions que va fer, ja intuïa o ja tenia informació de que el seu telèfon podia haver estat infectat amb Pegasus. I que la mandonguilla, diguem-ne, és d'unes dimensions considerables d'informacions, contrainformacions, del que sabem i del que no sabem. I, mentrestant, el govern català, Joan, que està aquí apretant el govern espanyol perquè, d'alguna manera, posi llum a aquesta informació d'on surt, qui els hi dona, qui ho ha mirat i d'on ho sabem. Bàsicament perquè la primera reacció de Robles va ser qüestionar la investigació de Citizen Lab. I la reacció del govern català és qüestionar que sigui el CNI, no?, qui estigui dient que es va intervenir o que es va espiar amb Pegasus al president espanyol.
Sí, a veure, la situació és molt enrevessada i serà difícil treure l'entrellat. Llavors, podem mirar si el que es va comentar ahir des de la Moncloa ajuda a que les relacions es puguin normalitzar. En teoria hauria de prenar el terreny perquè es pugui normalitzar, però jo crec que entremig fan falta moltes explicacions. Si ens centrem en els fets, jo crec que serà molt difícil que la Moncloa disposi de tota la credibilitat en el seu missatge si, no hi ha una investigació independent, no sé si de Citizen Lab, però una investigació independent que no estigui vinculada a uns informes d'un centre adscrit al CNI. I dos, el missatge de transparència que fa el govern espanyol i d'aclariment dels fets que fa repetidament el ministre Bolaños topa o contrasta amb el fet que permanentment es vagi negant aquesta comissió d'investigació. Avui veurem si prospera d'alguna manera en la Junta de Portaveus al Congrés, però jo crec que són missatges contradictoris. És a dir, si tu vols aclarir els fets amb tota la contundència i mostrar màxima transparència, rebutjar de partida una comissió d'investigació i no atendre els requeriments d'una investigació independent, com a mínim, el missatge és contradictori, com a mínim. I més enllà d'això, jo estic d'acord en que el més important és conèixer la concreció dels fets, però també és veritat que en cada intervenció hi veiem l'interès per al relat, no?, i per falcar el relat. També per part del govern de la Generalitat, quan ahir surt a qüestionar a la informació verbalitzada per la Moncloa, perquè aquí tothom juga la seva partida en intentar pressionar el rival.
Jessica.
Sí, a ver, dos cuestiones sobre el tema del relato. Es verdad que el independentismo también está jugando a eso, como dice Joan, porque al final parece que también hay una guerra, ¿no?, interna, de a ver quién es más duro con el gobierno, ¿no?, a ver quién toma las decisiones o anuncia las demandas más heavy contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero luego es verdad que a la hora de si todos estos hechos pueden condicionar o no la legislatura, tampoco es que está haciendo ningún movimiento más allá que de la semana pasada de, bueno, pues no te voto esto, pero bueno, ya lo tenían el ok de Bildu, que les iba a ayudar a aprobar las medidas, ¿no?, para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Entonces, de facto, tampoco la legislatura está tan en juego, al menos tampoco Esquerra ha lanzado ninguna advertencia que ponga en jaque de verdad ese apoyo al gobierno, que pueda cuestionar el futuro, ¿no?, del Ejecutivo. Y en cualquier caso, yo creo que ahora mismo, otra vez, el que sale peor parado sigue siendo el CNI. O sea, hace unas semanas el CNI salía mal parado porque decía, estás investigando con o sin aval judicial, eso nos falta por saberlo, a unos líderes independentistas, o esto es lo que denuncian, y ahora estamos viendo que quizás hay una inoperancia por parte del CNI porque no ha sabido proteger la seguridad nacional y se ha conseguido espiar el móvil del presidente del gobierno. Entonces, en cualquier caso, necesitamos una investigación para saber hasta qué punto nuestros servicios secretos son malos, buenos, están haciendo bien su trabajo, ¿no? O no, ¿eh? O cada uno está haciendo bien lo suyo, pero estamos ante un software, ante una herramienta de espionaje que es imparable, que también puede ser.
La veritat és que Paz Esteban, no?, es diu la directora, sí, del CNI, ara mateix, no sé si estan fals, però no estan els seus millors moments, justament perquè el que està apuntant la Jessica és evident. Vull dir que tant problema seria, diguem-ne, que el CNI hagués espiat polítics catalans sense una autorització judicial, que ara ve la pregunta per tu, Brunet, com problemàtic és que el CNI no hagi estat capaç, no?, diguem-ne, de blindar el president del govern espanyol d'un atac amb una arma que, a més, disposes. Perquè, mira, si t'ataca, no?, una potència estrangera amb una arma molt més avançada que les que tens tu, doncs què hi faràs, no? Que t'acotes el cap, passes la vergonya i ja està. Però, clar, si t'ataquen amb una arma que tu tens i que també pagues, diguem-ne, i que tens la manera de saber què t'ho han fet, doncs, home, té un problema.
Exacto.
Té un problema la directora del CNI. A veure,
abans que li preguntis a en Brunet, sí, el CNI aquesta setmana ha de celebrar el seu 20è aniversari. I ja s'han suspès alguns actes en relació a això. El moment, com a mínim, és incòmode.
A veure, Josep Maria, en relació amb això i el que apuntaves abans, que al final hi estem donant voltes i ja has vist que t'ho hem deixat estupendo perquè hi entrem, que t'hem aplanat el camí. Les teves fonts al Tribunal Suprem, 1, com estan vivint tot aquest episodi Pegasus, i 2, què t'expliquen en relació a autoritzar o no autoritzar l'espionatge en Pegasus?
Home, viure-ho amb la incomoditat pròpia d'una institució que no està normalment en la lluita política, no? Però, a veure, jo el que m'expliquen és que punxades a telèfons de dirigents i afins al moviment independentista, autoritzades n'hi va bé. Però no en el número que s'ha dit de 63, sinó algunes menys. El que no he pogut saber és quantes, perquè el que es veu que hi havia és un... un continu en successió, és a dir, es punxava un telèfon, donava resultats, es feia informe al govern. No donava resultats, doncs es deixava d'escoltar, perquè es veia que no tenia importància doncs, el que es pogués estar dient la persona controlada en aquells moments. Però, en tot cas, que era un número inferior i que entre els alts càrrecs es veu que no va ser generalitzat. És a dir, que, per exemple, en Puigdemont va ser espiat, però quan ja no era president de la Generalitat, no durant el seu mandat, sinó quan ja no era i quan ja havia marxat d'Espanya.
És a dir, va ser espiat quan era a l'exili.
Amb la idea de que recordareu tot l'episodi de la seva persecució pel nord d'Europa i quan va ser detingut a l'estat alemany de Schleswig-Holstein. Aquella operació sí que va ser portada, ja es va dir llavors, no?, pel CNI, i que se'l va detenir a Alemanya perquè es pensava que seria més fàcil que des d'Alemanya se l'entregués que des d'un altre país, no?, dels que van formar part d'aquell recorregut. Per tant, que hi va haver aquesta mena de seguiments, doncs, per lo que em diuen, van existir i, a més, autoritzats pel Suprem, perquè doncs, en aplicació de la llei que va crear el propi centre, en la que l'exposició de motius i l'article primer doncs atribueix en aquest centre la protecció de la unitat territorial d'Espanya i, per tant, tot allò que la posi en perill doncs és investigable. Per tant, ells creuen que amb això, i en aquest sentit parlo del CNI, no del Suprem, creuen que estan coberts per el que van fer. Ara, això és veritat, és a dir, el CNI va restringir la seva activitat a allò per lo qual havia estat autoritzat o algú d'aquests serveis va estirar la mà i va fer més del que hauria d'haver fet. Això és part del que hauríem de saber. Però, clar, jo, fixa't, en quant a la possibilitat de que es constitueixi una comissió d'investigació que pogués fer l'aigua clara, sóc molt pessimista. Sóc molt pessimista, primer, perquè, clar, això voldria dir doncs que els partits, en general, renuncien a treure un benefici de la investigació directa. És a dir, que el seu objectiu és l'esclariment dels fets. I jo crec que aquesta, la tentació de treure'n partit la tindrà tothom. I, per tant, serà molt difícil que una comissió d'aquesta naturalesa guanyi prestigi per la seva objectivitat. Probablement tothom tindrà opinió i els partits que hi siguin, tothom es tirarà cap al seu costat, tot allò que pugui. Per tant, es pot convertir realment en un instrument poc operatiu. Però és que, a més, pensem en els compromisos internacionals d'Espanya en els propers mesos. Hi ha de tenir lloc a Madrid una cimera de l'OTAN. Clar, és complicat pensar que els dirigents dels països de l'instrument màxim de defensa occidental vindran a Madrid tranquils mentre el Congrés dels Diputats s'estigui celebrant en paral·lel una passarel·la de compareixences per veure, aclarir què va passar amb aquestes escoltes. Sent així, que la dificultat màxima que té el cas és que allà on tu pots investigar amb testimonis i amb proves objectives i amb documents, ho tens més fàcil que si la teva investigació passa per un esclariment que té una vessant tècnica absoluta. És a dir, aquí la investigació qui la pot portar endavant? En fi, un detectiu privat o un tècnic en informàtica?
No, de moment la tira endavant l'Audiència Nacional, que jo justament ahir pensava, bueno, doncs no sé quin recorregut, diguem-ne, o quin marge d'actuació té l'Audiència Nacional per investigar una cosa que s'ha fet amb una eina que, d'acord amb la legalitat, només pot estar en mans d'estats.
Sí, però, escolta, Pol, fixa't, això que dius de l'Audiència Nacional també té la seva gràcia, perquè el primer que va fer el jutge al que li va tocar l'assumpte, que estava, diguéssim, en funcions de guàrdia, és passar-la allò que se'n diu a reparto.
Sí, és a dir, que li toqui a qui sigui, diguem-ne, però no a mi.
És a dir, sí, jo no me la quedo, aquesta. O sigui, que vagi a repartiment i ja li tocarà qui li toqui. A l'Audiència Nacional, a vegades, històricament, hi ha hagut bufetades per quedar-se un assumpte que tingués ressonància. Perquè hi ha hagut jutges, ja ho sabem, no,
i a vegades Josep Maria s'ha triat el moment de presentar-la per assegurar-te que se la quedés determinat jutge.
Bueno, però ara, fixa't, el fenomen que estem veient, Pol, és que se la treuen de sobre, perquè, clar, ja em diràs, o sigui, si estem parlant de la dificultat d'una comissió d'investigació al Congrés, imagina't un jutge individual a l'Audiència Nacional sentat, assegut davant del seu ordinador, quines possibilitats té realment d'aprofundir en aquest assumpte i arribar a una veritat establerta. Nois, jo crec que aquest encàrrec no el voldrà cap jutge.
Ah, el problema d'això que estaves plantejant i lliga en part una mica amb el que deia en Joan abans, no? De la informació que tenim d'aquest espionatge a Robles i a Sánchez prové d'una informació que s'ha detectat des del CNI a través d'aquesta agència de cripto...
Sí, Centre Criptològic Nacional.
El Centre Criptològic Nacional, i ja veus que li estan demanant que hi hagi una comissió, una investigació externa. Però clar, jo em plantejo, si ja hem tingut una bretxa de seguretat, de veritat ara hem d'agafar el telèfon mòbil del president del govern espanyol i donar-lo a un organisme extern perquè miri tot el telèfon del president del govern espanyol? És a dir, al final, quan estem dient fer una investigació externa, quan des d'aquí se l'està demanant, el que estem dient és això. Jo no tinc tan clar que sigui tan senzill. I d'altra banda, el govern català, a l'hora que està demanant, o sectors del govern català, a l'hora que estan demanant que aquesta comissió es faci des d'un punt de vista extern, el que ha agafat és tots els telèfons mòbils de polítics i els càrrecs del govern, i a qui li ha dit que els vigili i que miri si ha passat alguna cosa és a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que treballa del bracet del Centre Criptològic Nacional. Vull dir que al final els donen per bons per mirar una cosa, però no per l'altra. No ho dic perquè també a vegades quan es comença a putinejar les coses d'un punt de vista polític... Mm-hmm. Tot es dilueix,
sí,
no?
Sí, sí.
I sembla que siguin coses diferents, com,
sí.
Ostres...
Que passa que, per exemple, aquesta comissió d'investigació que es demana, jo no sé si serà la solució, el que sí, jo crec que ajuda la credibilitat del missatge. Però aquesta comissió d'investigació no només la demanen els partits independentistes. Per entendre'ns, el PNB també la demana. I altres socis de la legislatura també.
El que l'ha registrat és Podem, d'entrada, que és soci de govern.
Per exemple, no? Per tant, com a mínim, contribueix en el relat a perseguir, no, l'aclariment dels fets. Una altra cosa és quina pot ser la millor eina. Però si l'objectiu final és saber què ha passat, home, doncs tots els elements que ajudin a arribar fins aquí segur que són, o que poden ser benvinguts, o si més no, casen amb el relat de l'aclariment dels fets.
Jessica.
Sí, jo estava d'acord amb Brunet en una cosa, que igual a varios actores de esta telenovela que se está creando también les puede interesar vivir en el mientras tanto, ¿no? Porque mientras no se aclare nada, cada uno tiene o consigue su rédito político, porque igual la verdad incomoda a todos o no es lo que los actores esperaban. En cualquier caso, creo, sigo diciendo que al final hay que elevar el foco si quieres ser práctico, porque probablemente no se llegue a saber quién está detrás de qué, para qué, por qué, cómo, cuándo y dónde.
Toda la verdad será muy difícil. Sí.
Claro, pero en realidad es que el problema es que tenemos aquí una herramienta que es súper compleja, que lo que ha pasado puede volver a pasar, puede estar pasando, y al final somos, o sea, yo creo que es una responsabilidad de la ciudadanía también decir, bueno, hasta dónde queremos permitir, qué queremos permitir en las labores de espionaje o las herramientas de espionaje, porque yo creo que, y esto también es verdad, que el gobierno ha ampliado el foco y empieza a señalar, ¿no?, hablando de los agentes externos. Empezamos a mirar un poco a Marruecos, qué está pasando con que quizás porque coincidió los espionajes al presidente, a González Laya, a Robles, con la crisis migratoria. Marruecos, que en principio es no es hostil como puede ser Rusia o China, pero Igual, sí. Y sabemos que tenía que había comprado el Pegasus y que lo utilizó para también espiar a muchísima gente. Entonces, claro, al final la cuestión es, claro, tú lo compras, otros también lo pueden comprar, no te puedes sentir mal si te espían, porque tú también lo estás haciendo. La cuestión es, ¿queremos estas herramientas? ¿Estamos dispuestos a utilizarlas? El fin justifica los medios. Yo creo que hay que ampliar un poco. Entiendo que al independentismo le interese centrarse en ellos, y no digo que no tengan razón o que no haya que saber la verdad. Solo digo que igual tenemos que ampliar el foco e ir un poco más allá, ir un paso más allá y ver a ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde queremos llegar con nuestra privacidad, que yo creo que esto es lo que le interesa a Europa también, no tanto el tema de por qué se ha espiado a los líderes independentistas.
La Comissió del Parlament Europeu va en aquesta línia.
Uh-huh. Claro, al final esto es lo que puede tener eco, ¿no? De puertas afuera, no tanto, no creo que a Europa le interese tanto si se ha espiado a Per Aragonés, la verdad. Pero sí que pones en cuestión un tema de privacidad, que al final es lo que nos preocupa a todos y en lo que creo que hay intereses comunes de ver hasta qué punto podemos permitir ciertas herramientas o dónde están los límites en las investigaciones o lo que sea, en el espionaje, ¿no?
Ahir el ministre Bolaños, quan li pregunten a la roda de premsa, no en la declaració inicial, sinó a la roda de premsa, per què considera de forma categòrica que és un atac extern, ell respon: 1, perquè tenim constància que no és d'un organisme estatal, i 2, perquè en el cas que fos una infecció interna hi hauria hagut autorització judicial. Home, a mi em sembla un discurs, com a mínim, que té alguns errors, perquè sabem que s'han fet coses a l'Estat, i no de forma externa, en què s'ha actuat sense autorització judicial. Penso, per exemple, en la participació de la Policia Patriòtica. Una policia patriòtica que, evidentment, ha denunciat l'independentisme, però també Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que va organitzar un bon sarau polític. Però ja hi ha precedents en què a Espanya s'ha utilitzat mètodes en què no hi ha autorització judicial. I el més recent, segurament, és el comportament que tenia la policia patriòtica. Per això jo crec que si el relat del govern espanyol vol ser del tot creïble, ha d'obrir-se a eines que ara mateix no ha contemplat per aclarir els fets.
De moment, ja us avanço que aquesta eina no serà una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, perquè en aquesta entrevista a la cadena SER, Félix Bolaños hauria tancat, o ha tancat, de fet, la porta a la creació d'aquesta comissió d'investigació sobre l'espionatge al Congrés, perquè aquest era un dels focus d'atenció. Aquesta junta, crec que és d'aquí una hora aproximadament que comença aquesta junta de portaveus al Congrés dels Diputats, i el ministre de la Presidència hauria avançat en aquesta entrevista a la cadena SER que no estan per la labor. Per cert, després hi entrarem, també, però el diari Ara publica ja formalment que Carles Puigdemont no repetirà la presidència de Junts, i el Nació Digital porta ulleres. Joan, si m'ho ensenyes de lluny no ho arribo a veure, però dedueixo que el Nació Digital també explica que Puigdemont deixarà la presidència de Junts al Congrés d'aquest mes de juny, que el dia 4 a Argelers convoca aquesta formació al Congrés del partit, i per tant hi haurà aquest aquest relleu o aquest canvi a Junts, que des d'un punt de vista intern també haurà de tenir, evidentment, alguna conseqüència. Però vaja, ara hi entrarem. Però sí que és veritat que em sembla molt interessant el que estava plantejant la Jèssica, no? Segurament de si el debat que s'ha d'establir o que hauríem d'establir de fons és si es fa servir o no es fa servir una eina com aquesta, que és un debat jo crec que molt interessant, entre altres coses, perquè normalment el que acostuma a passar a la vida és que quan hi ha molta gent que està fent el mateix i tothom té clar que allò no està del tot bé, el que més costa és que hi hagi algú que sigui el primer en que digui: a mi això no m'interessa. Mm-hmm. Entre altres coses, ja sí que perquè Espanya podria fer aquest pas, però sabria que Marroc, que Itàlia, que França, no, que hi hauria tota una sèrie de països del seu entorn que el seguirien fent servir, no? I que a Pedro Sánchez li podria passar una altra vegada.
Claro, pero bueno, para eso yo creo que puedes está bien estar en un entorno donde tú puedes conseguir o al menos se puede pactar con los países de la Unión Europea, no sé, con los de la OTAN, a ver, me cuesta creerlo, pero vaya, todo puede pasar, no sé.
Però la OTAN està a Estados Unidos, bàsicament, que aquest programa només te'l venen si ets amic d'Israel o dels Estats Units. Exacto. O dels dos a l'hora, diguem.
Exacto, pero vale, pero no, quizás no tenemos que hablar de prohibirlo, pero sí de regularlo de alguna manera, y no Pegasus, estamos hablando de Pegasus y esos otros que tú comentabas antes, que no sabemos que existen, y que son peores que Pegasus, que no sé si nos pueden matar solo con mirar el WhatsApp, no lo sé. Pero en cualquier caso, algún tipo de regulación, algo que nos ayude a poner unos límites o al menos unas reglas del juego claras para todos los países, o al menos todos los países que se consideren demócratas y que puedan vivir un estado de derecho.
No, i sobretot també a vegades per la mateixa percepció, perquè jo, per exemple, Josep Maria, a Madrid, jo aquests dies m'havia anat fixant el que es publicava als mitjans de Madrid, el que es comentava a les tertúlies de Madrid, i mentre això en principi era el Catalan Gate, hi havia una part important, diguem-ne, de l'opinió publicada que donaven per bo la utilització de Pegasus per... una mica pel que deia abans la Jessica, no? El fi justifica els mitjans, no? És a dir, el que hi havia en joc era un bé suprem o una cosa, no?, tan important com en aquest cas seria la unitat d'Espanya, no?, per entendre'ns, o la defensa de la integritat territorial, i no hi havia o no s'hi veien problemes, no?, a l'utilització de Pegasus, i quan, en canvi, qui és l'investigat i qui és l'afectat és el propi cap de l'Estat, no?, del govern o una figura tan important com la ministra Robles, aleshores la percepció comença a canviar una mica, no?, i es diu... Ostres, potser sí que aquí, diguem, estem rascant el moll de l'os de la democràcia i és anar una mica més enllà, no?
Sí, però aquí no, per entendre'ns, no és només Vox que va dir allò, la Macarena Olona...
No ho deia per Vox, ara, en general. Ho deia, sí. Ho deia diguem-ne, per la percepció de com el discurs modula, eh?
Va ser el cas més explícit, no? Per això el citava, perquè amb certa sorna, no?, es va pujar allà a la tribuna del Congrés i va dir, se quejan de que les han investigado. Diu, ¿y qué? Diu, ¿y qué? Poco les han investigado. No sé si ho recordeu.
Sí, sí.
O sigui que va ser tot una exhibició de preocupació pels drets fonamentals, no? Però, a veure, jo estic segur que en aquests moments, respecte a la comissió parlamentària, per exemple, ni el PP està d'acord. És a dir, si el PP, bueno, a la Junta de Portaveus no sé què farà, però segurament el que no vol és que això surti endavant. És curiós perquè estem en una etapa en què els partits a vegades voten en contra del que voldrien que sortís, però voten per salvar la cara davant de l'opinió pública i després el que poden és per darrere fer tot el que està a les seves mans perquè una determinada cosa no surti. Però bueno, per què crec que és... I, en fi, amb tot respecte, l'opinió de que hi hauria d'haver cert control, per què crec que això no anirà mai endavant? Perquè els estats no renunciaran a les armes d'autodefensa que tenen i no només d'autodefensa, sinó d'obtenció d'informació sobre tercers. O sigui, a veure, vivim en un món en què hi ha energia nuclear dedicada a la producció armamentística. O sigui, hi ha allò que... missils nuclears repartits per tot el món. Pensar que un altre tipus d'arma, com és la de la informació, serà objecte de renúncies, i, a més, en els estats democràtics, doncs segurament els governs dels estats democràtics dirien, però què volen, que ens debilitem? Per tant, jo sóc absolutament pessimista. És a dir, encara que hi hagués una ordre universal que es pogués portar a terme de Pegasus queda prohibido, el dia següent els governs dels estats més poderosos tindrien una arma diferent que li dirien d'una altra manera, buscant els mateixos objectius. La tecnologia aplicada a la comunicació conté aquest gran risc, igual que seguim tenint a la humanitat el risc de que s'expandeixin els virus. Mm. És a dir, hem de conviure amb aquesta amenaça. Jo crec que més que per la via de la prohibició apriorística i la prevenció, el que hem d'aconseguir són eines de control. De control, aquí sí, democràtic. La situació que està vivint Espanya posa a prova la solidesa de la nostra democràcia. Això sí, i per tant, el que hauria de funcionar és l'acció a posteriori. És a dir, quan hi hagi una irregularitat o delictes clars, que es pugui realment aprofundir en la investigació i intentar, per tots els mitjans democràtics, saber què va passar i establir responsabilitats allà on es trobin. Però vacunar-se contra el tràfic de la informació és molt difícil. Per mi és molt significatiu amb què van coincidir les punxades del govern. Eren les que ha sigut objecte Sánchez i Robles. En un moment en què s'estava decidint, per un costat, respecte a la qüestió internacional, doncs la relació amb el Marroc, i per un altre, doncs, els indults, no? La decisió, en fi, una de les decisions més importants que ha pres el govern en la seva gestió. Clar, tu imagina't si el Marroc, el govern del Marroc, renunciarà a poder saber què s'està pensant i fent, decidint i fent a Espanya sobre la relació amb ells i sobre el futur del Sàhara. És que quan la ministra Robles deia l'altre dia algunos ya se darán cuenta de lo que hay...
Però el problema, Josep Maria, jo crec que és, per exemple, no tant si el Marroc renunciarà a fer aquest espionatge com si el Tribunal Suprem, per exemple, cas que tingui aquest programa, pot autoritzar a espiar els advocats que estan representant a uns acusats en un judici que està fent el mateix Tribunal Suprem, per exemple. És una qüestió molt més delicada.
És que, Pol, haurem de veure si va autoritzar-ho, això.
O sigui, no dono per fet. Dic a nivell de debat, diguem-ne. No? És evident que el Tribunal Suprem algunes les va autoritzar, no? Per exemple, i una de les coses que s'ha posat damunt de la taula és això. Ostres, clar, això sí que genera pel propi Suprem, en aquest cas, un ombra de dubte, home, greu.
Sí, però jo us posava fa 15 dies, quan parlàvem que aquesta polèmica començava, i ara també estàvem parlant de l'instrument de la interferència de comunicacions com arma política i arma en tots els sentits. Us posava l'exemple dels atemptats de Totxa. És que des del Marroc es va trucar a Espanya per advertir que hi havia un grup terrorista que havia participat en els fets de les bombes als trens, que s'havien recluït a una localitat als voltants de Madrid i que estaven parlant aquesta gent amb les seves famílies al Marroc i a Túnez explicant-los que es despedien perquè anaven a fer-se esclatar una bomba dintre de la casa i a volar-se. O sigui, ja em diràs, tu creus que el govern del Marroc i de Tunis havia demanat autorització judicial a algú per tenir controlada aquella gent? Però segur que no. Aquí a Espanya, el paral·lel amb la qüestió de la investigació sobre els independentistes és absolutament diferent. És obvi que la problemàtica política del procés i les seves conseqüències no té res a veure amb el terrorisme. Però estàvem parlant de si els governs renunciaran a tenir l'eina, i ja et dic jo que cap renunciarà.
No, el que sí que hi ha una qüestió que a mi també em sembla bastant rellevant, que és, tenint en compte que això el que evidencia és la vulnerabilitat amb la qual estem, i això em lliga amb l'entrevista que fèiem ara fa una hora amb la Liliana Arroyo i després amb el Bruno Pérez Junca, que és la vulnerabilitat evident que fa el simple fet de que tinguem un telèfon mòbil. Com que no em paga, no diré, Pedro Sánchez va amb un iPhone, almenys és el que sembla totes les imatges, no? I aleshores, no, el senyor Junca deia, bueno, ell podia escollir entre agafar un telèfon fet per una companyia en un lloc i que tu no controles, o anar amb un telèfon blindat. Clar, això que posa damunt de la taula és que potser els representants públics, en general, haurien de començar-se a plantejar quin ús en fan del telèfon mòbil. És a dir, Pere Aragonès, per exemple, va explicar obertament, va dir, escolta'm, a nosaltres ens va entrar perquè vaig clicar en un link que deia La Vanguardia sigue el minuto a minuto de las negociaciones. El meu plantejament és, potser els representants públics d'aquest país han de començar a plantejar si amb el seu telèfon de feina han de començar a fer determinats clics. Ho dic perquè hi ha un clic de Pere Aragonès en un minut a minut fals de La Vanguardia, però vam veure en el seu dia la Villalobos jugant al Candy Crush al Congrés dels Diputats, dedueixo com el telèfon mòbil que li havien donat al Congrés dels Diputats, i ara ha sortit aquest diputat britànic que estava veient porno. És a dir, més enllà de la tonteria de si un mira porno, l'altre juga al Candy Crush o l'altre clica un link, bueno, potser hem de començar a ser tots conscients del risc que implica determinades coses quan tens un determinat càrrec, no? Per exemple.
Sí, i que segurament aquest episodi, a nivell domèstic, és una lliçó o un aprenentatge, no?, per això. I segurament s'hauran d'extremar les mesures. A vegades, quan passen coses, serveix per treure conclusions. I els dirigents públics potser hauran d'extremar les mesures a l'hora a l'entendre que això és una eina de treball, per descomptat, el mòbil és una eina de treball, però a la vegada pot ser un element, no?, en què et poden espiar. Per tant, ser conseqüents i actuar en conseqüència, sí.
En fi, anaves a dir alguna cosa?
No, iba a decir que por prevención, por estar alerta, está bien, pero tampoco tenemos que focalizar la responsabilidad en la persona que clica, porque lo hace con la... Quiero decir, no son los responsables de que el virus les haya entrado... El virus...
Però vull dir que han de començar a ser-ne... Em refereixo en el sentit que hauran de començar a ser-ne conscients de que això...
Eso está claro.
De que això passa, no dic que siguin...
La ciutadania en general.
Sí, però vull dir que igual que ells tenen un plus en moltes coses...
En alerta també.
També el tenen amb això, no? És a dir, al final... en fi, escolta, falten 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Ara ho explicàvem, ara hi entrarem. Carles Puigdemont ha anunciat formalment el que vaja. Ja tothom sabia que és cap a on aniria, però s'havia de concretar exactament com ho faria. Carles Puigdemont ja ha enviat un document, una carta a tota la seva militància, la de Junts, explicant que no repetirà com a president del partit, que hi haurà congrés el pròxim dia 4 de juny. Argelès, que queda d'aquesta manera vacant, per entendre'ns, la bicefàlia que haurà de ser responsable de la direcció del partit, i això obre també un procés des d'un punt de vista intern a Junts molt interessant, i un altre, que és quin serà el paper que acabi tenint Puigdemont a partir d'ara en la política catalana. Fem una pausa per la publicitat i entrem en això, i per cert, també en la vacuna del papiloma humà, que avui us vam explicar, que a partir de l'any que ve, no només les nenes, també els nens de 6è, això vol dir que tindran l'any vinent entre 11 i 12 anys, els nens que l'any que ve facin 6è, començaran a rebre també la vacuna del papiloma. Ja en parlarem i escoltarem el doctor Pere Serrano, que ens explicarà el perquè d'aquesta decisió.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a Laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa,
90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Temps de tertúlia que avui estem compartint amb la Jèssica Mouzo, amb el Josep Maria Brunet i amb el Joan Serra aquest dimarts, que és dia 3 de maig, que estem pendents, encara hi ha problemes a la Ronda de Dalt, us hem explicat una cua que arribava als 13 quilòmetres, que és una mica més curta, però que, vaja, continua avançant i que ha anat dificultant al llarg de tot el matí la circulació per la Ronda Dalt de Barcelona, un matí en el qual estàvem pendents de les explicacions extra que anava donant Félix Bolaños, m'ha fet en una entrevista a la cadena SER, a la qual ha tancat la porta aquesta comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. En principi, el PSOE es mantindrà en que no és el camí i, per tant, no hauria de prosperar. I una altra de les notícies d'aquest matí, ara us l'estàvem avançant i entrem-hi una mica també, Joan, aquest pas al costat de Carles Puigdemont, que no repetirà com a president de Junts i que, per tant, si es confirma que deixarà l'embat polític, no, del dia a dia, al final d'intentar controlar un partit en la distància, que no deixa de ser realment molt, molt complicat, i enfocalitzar la seva acció política o canalitzar-la d'una manera diferent, no?
Sí, sí, sí. A veure, tot apunta que se centrarà més en el Consell per la República, que és un ens bueno, que ha fet recorregut, però que no ha acabat de consolidar-se, almenys de forma transversal com volia. Home, hi ha una primera lectura molt clara i diàfana sobre aquest pas al costat, no?, de Carles Puigdemont a la presidència de Junts, que és que aclara el terreny per una possible bicefàlia al partit, no?, que amb dues figures molt claus, que són les de Laura Borràs i de Jordi Turull, amb un repartiment de funcions que, si tot va com apunten les fonts que s'han consultat fins ara, és que en què Laura Borràs podria aspirar a la presidència de Junts i Jordi Turull a la secretaria general, no? És a dir, que el pas al costat de Puigdemont faria que no hi hagués una competència directa per al càrrec de secretari general, que és un escenari que Jordi Turull en privat ja havia manifestat que no perseguia, és a dir, que no volia una confrontació amb Laura Borràs per decidir la secretaria general. Això també facilita, no?, una possible recol·locació de funcions en el mig termini a Laura Borràs en el cas que avancés el seu cas, no?, sobre el fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes i es produís una possible suspensió com a presidenta del Parlament. Tindria unes responsabilitats orgàniques que li permetrien, doncs, continuar a primera línia política. I jo crec que el que fa Puigdemont és una decisió que, diguem-ho així, compra calma a Junts en aquesta revisió que s'ha de fer en el Congrés del mes de juny. Un escenari de continuïtat de Puigdemont a la presidència de Junts abocava una confrontació directa entre dos aspirants a la secretaria general.
Jèssica i Josep Maria, també. Sorpresos amb aquest moviment, era anunciat ja, i en qualsevol cas sí que, home, començarà a canviar o redefinir el panorama polític català, eh?
Sí, yo la verdad es que sigo sin entender, o sea, no me queda muy claro cuál es el papel que tiene Puigdemont ahora mismo, ni el que tenía con la presidencia de Junts, ni en el Consell de la República. Creo que cada vez, de cara a la ciudadanía, está un poco más desvirtuado y quizás menos relevante que antes, y creo que supongo que también lo nota, lo siente, ¿no? Y Laura Borràs, evidentemente, coge cada vez más protagonismo en su lugar. También habrá que ver cómo influye esto, en qué movimientos hará ahora también, ¿no?, Esquerra, según lo que salga de Junts, porque al final siguen peleando cada uno por el nicho independentista, a su manera, evidentemente. Pero no son amigos, aunque a veces intenten hacernos pensar que sí.
Josep Maria.
Bueno, a veure, sorpresa no, perquè ja s'havia vingut parlant. El que queda per veure és les conseqüències, no? És a dir, què serà Junts a partir d'ara? Si serà igual o si hi haurà algun matís, perquè tampoc continua Jordi Sánchez. S'ha de veure les conseqüències d'aquests moviments. A mi, de totes maneres, a veure, el que em sembla més natural és que en Carles Puigdemont hagi arribat a la conclusió de que és complicat estar al capdavant d'un partit lluny del seu escenari d'actuació quotidiana. Ell diu, em sembla, la seva comunicació oficial de la seva disposició a no tornar-se a presentar, que ja ho entén, que s'ha d'estar més a prop físicament. No? Clar, les reunions d'un partit és difícil que es poden fer, que es puguin fer en un altre país europeu i mantenir l'eficàcia, no? de l'acció política, com si tot es pogués transcorre com seria natural a Catalunya. Per tant, la decisió la considero coherent amb aquesta convicció que el propi expresident té en aquest moment, i el que em pregunto és, això què significarà per la trajectòria de Junts? Si implicarà canvis en aquesta trajectòria o continuïtat amb altres persones?
Em sembla, Josep Maria, no sé si estàs connectat des d'un ordinador, no sé si ets tu, o tens un vídeo disparat de fons o nosaltres tenim alguna cosa...
Jo també sentia una...